A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 38 minuts ho vàrem apuntar aquesta setmana, tot i que d'una forma molt discreta ha aparegut a tot arreu, però hem d'explicar una mica què és això d'un consolat de bestiari festiu català i per què l'Espai Festes de Sitges, que és aquest indret on en espera també d'una remodelació una miqueta més profunda i romanen el nostre bestiari festiu i els nostres gegants i tot allò que fa referència a la Festa Major i a Santa Tecla, demà divendres, a partir de 8:15 del vespre, tindrà lloc la cerimònia d'entrega de la placa que acreditarà que, a partir de demà, l'Espai Festes forma part d'aquest consolat del bestiari festiu català. En l'acte intervindran, a més del regidor de Tradicions i Festes, David Martínez, el president de l'agrupació del bestiari, Mateu Tres, l'ambaixador del bestiari festiu 2023, Pau Benavent, i l'impulsor del projecte, que és en Jordi Cubillos. Jordi.
Molt bon dia.
I això del consolat?
Bé, el consolat és, com el seu propi nom indica, un consolat. A veure, fem una mica,
mica d'explicació. Anem a contextualitzar una mica tot plegat.
Fem un símil amb els estats, els països que nombren ambaixador. Hi ha un ambaixador dels estats a l'estranger, de qualsevol país que tinguin relacions diplomàtiques. Ambaixador només n'hi ha un. Les ambaixades estan a Madrid, que és la capital del reino, no? Però, independentment d'això, d'aquesta figura, l'ambaixador, que és una mica, diguéssim, la representació d'aquell país a fora, es poden nombrar, tenen la potestat de nombrar en diferents indrets consolats, que podríem dir que és una mena de subdelegació. I poden haver tants consolats com ciutats i pobles. Vull dir, a Barcelona hi ha molts consolats de molts llocs, però és que n'hi poden haver arreu. Llavors se'ns va ocórrer, comentant-ho amb la Junta de l'Agrupació del Bestiari Festiu, que independentment d'aquells que d'any nombren a una persona...
que fem un encaix aquí, Jordi.
Sí.
Què és, diguem-ne, aquesta entitat, associació del bestiari festiu?
Sí, és una federació que aplega totes aquelles entitats que tenen bestiari. Quan parlem de bestiari, no únic exclusivament la figura més emblemàtica que podem tenir aquí, com pugui ser el drac,
sí,
o l'àlia, no, solament bestiari de foc, que és el primer que...
Molts xatans,
el primer que ens ve al
està
cap,
clar,
no ens
clar.
Enganyem, és la bèstia de foc, no. Cavallets...
És a dir, a totes aquelles peces, per dir-ho d'alguna manera...
Zoomòrfiques. Per entendre's, que tinguin forma
d'animal.
I aquí poden entrar, naturalment, també aquells més fantàstics, com puguin ser les víbries, els guius, les tarasques, les cucaferes, tot això, però també les molasses, els cavallets, els bous, tirin o no tirin foc, etc etc. Llavors és una federació que actualment aplega més de 200 entitats, moltíssimes. I bèsties, no t'ho sabria dir, perquè, esclar...
Perquè la llista cada...
Aquella entitat que tingui dos jocs de cavallets, doncs mira, si en té 20 i 20 per banda, imagina quantes.
Perquè tothom ens entengui, Jordi, aquest porquet de Sant Antoni que Vilanova ha tret fa 4 dies formaria part o podria formar part perfectament d'aquesta agrupació.
I estem en contacte i segurament s'hi afiliaran perquè hi ha molt bon feeling.
No? És a dir, totes aquelles peces que tenen forma zoomòrfica.
Exacte.
O inspirades en forma zoomòrfica.
I que surten a les festes.
A les festes tradicionals.
Això se diu de bestiari festiu i popular.
No,
si algú, doncs, per una exposició o per un museu fabrica una bèstia, un os, una girafa, però està exposada en un museu, no té cap mena d'activitat festiva, no seria el cas.
És a dir, el requisit indispensable és que aquestes bèsties surtin.
Exacte.
Surtin a les festes, eh?
Exactament. D'acord. Llavors, aquesta federació, la seva junta, doncs, va decidir fa uns anys, doncs, nombrar un ambaixador que faci aquesta funció de representar arreu del país i a mi particularment se'm va ocórrer ampliar una miqueta més, anar un xic més enllà i nombrar consolats. Què serien aquests consolats? Doncs serien llocs, pobles, on hi ha tres condicions bàsiques. Una, que hi hagi un espai físic. No es fa consolat a la ciutat, sinó a un lloc físic. Els consolats han de tenir una seu física. És a dir, que hi hagués una seu física on s'hi guardessin bèsties o fos la seu principal de l'entitat
sí,
que té aquestes bèsties, en el cas de Sitges es dona, hi ha una seu física fa relativament poc, que és l'Espai Festes, que en un futur, segons ha dit diverses vegades el propi regidor de festes, el que es pretén és ampliar-ho i que arribi a ser una mena de casal de festa major o cosa similar, no? Però de moment han començat, és un espai... Si acullen les bèsties, a més, com que les bèsties són propietat municipal i el local és propietat municipal, vol dir que qui gestiona les bèsties és la mateixa entitat propietària del local. Un altre requisit per nombrar consolat és que aquelles bèsties que s'hi acullin allà tinguin alguna singularitat. Perquè bèsties, ja he dit, imagina't,
n'hi ha
una a cada poble, estem parlant de milers de bèsties. No? Llavors, no cal anar gaire lluny. Singularitat, tenim un drac que té 100 anys dels més antics. Vull dir, això ja és una singularitat prou important.
Singularitat entesa des del punt de vista històric, patrimonial, de valor artístic, etc.
Sí, senyor. El cas de l'Àliga, doncs, també val la pena remarcar que va ser la primera Àliga que va llançar foc. Ara n'hi ha alguna més, ara ja tenim de tot, no? Però fa 38 o 39 anys, doncs, era l'única que llançava foc. Dues singularitats més que suficients, no? I, a part de pres, també hi ha un altre component que aquest no seria un requisit indispensable, però sí una cosa que val la pena dir-ho i té que veure, és que hi hagi alguna relació. Home, sent jo l'ambaixador i sent sitgetà, no trobem que hi havia aquesta relació, no? Per això tampoc és casual que el primer consolat fos el de la Violeta de Gràcia. La Violeta de Gràcia és un edifici, propietat de l'Ajuntament, però gestionat per les colles de cultura popular de Gràcia, i és la seu del drac i de l'atzeries de Gràcia. El drac de Gràcia va ser el primer de la ciutat, el primer drac festiu de la ciutat, per tant, també tenia aquesta singularitat.
Què és una mena d'exemple, i no sé si es pot, si d'alguna manera, si pot reflexionar a l'entorn d'això, què és un exemple d'autogestió?
Sí, no, em refereixo...
El que passa allà?
Quan he dit autogestió és perquè a Grècia mateix ja hi pot haver algun altre centre, o Barcelona, em refereixo, que són centres cívics,
sí,
però que estan gestionats per empleats municipals. És a dir, directament per l'Ajuntament. L'Ajuntament té, bé siguin funcionaris, bé sigui personal contractat, o fa una licitació i qui ho porta és una empresa, sí, però el gestor és directament el municipi, l'administració. En aquest cas no, en aquest cas ho té cedit a les colles de cultura popular.
Per això em vinc a referir. Són aquestes colles de cultura popular les que assumeixen la gestió d'aquest espai municipal?
Exactament, exactament. Sí que el pressupost és municipal, el personal que hi treballa, perquè hi treballen, òbviament, i el personal que hi treballa, doncs, cobren de l'Ajuntament, com és lògic, però està fet d'aquesta manera que no és directament l'Ajuntament.
Els funciona bé així?
Perdó?
Els funciona bé així? És un model
molt,
de funcionament que...
Molt, sí, molt, perquè es troben que tenen moltíssim més marge de maniobra i de fer i desfer, o sigui, no necessiten en cap moment omplir cap formulari i passar per 24 tècnics i dos caps de departament i un cap d'àrea perquè li autoritzin canviar el cap gros de la sala A a la sala B. No sé si he posat un exemple prou entenedor.
Jo crec que sí.
Crec que sí.
Dono per entès que aleshores aquest és un espai obert, que és visitable, també?
Sí, i a més fan moltíssimes activitats. A part, té un bar molt interessant en el que allà s'hi apleguen tota una sèrie d'entitats que no solament són de la cultura festiva, diguéssim, no? Allà hi ha una associació de jubilats, d'avis, n'hi ha uns que fan escacs, uns altres que fan teatre, en fi, s'ha convertit en un centre de cultura popular en l'amplíssim sentit de la paraula.
Gairebé diríem, com jo que sé, com els Ateneus, no?
Sí, podríem dir que sí.
A la manera, vaja, el que va sustentar la cultura catalana durant molt de temps, que eren aquells espais on es trobaven generacions.
Sí, senyor.
Oh, vaja, el darrer exemple més gran que hem tingut segurament és el Patronat.
Per exemple, sí, senyor.
Ve ser això, sí, en un altre registre de les coses, eh? Però aquesta trobada de petits, grans, activitats diferents, totes en un mateix sostre.
En un mateix xupluc i, a més, amb aquesta, sobretot, ja dic, sobretot amb aquesta llibertat d'actuació, llibertat de decisió, sobretot. Mm-hmm. Això penso que és molt important.
Deixi'm que estiri una mica, perquè, esclar, també, havent patejat tants indrets, clar, fa molts anys que parlem d'aquest casal de Festa Major, el referent més immediat que sempre hem tingut més a la vora és a Vilafranca, però vull creure que a Catalunya ara deu haver forces viles que tenen espais dedicats, sí, d'una manera o d'una altra, suposo, en formats, suposo que diferents també, a les seves festes o les seves tradicions?
Sí, i cada cop n'hi ha més. Primer perquè lògicament s'ha detectat que era una necessitat, sobretot en molts llocs on no tenien... On el bestiari, que és el que de vegades costa més de guardar. O el tenien guardat darrere la porta d'un museu, per dir alguna cosa, no? Vaja, a qui se li ocorreix.
Sí, sí, sí.
O el tenien al magatzem de vés a saber quin departament, de l'Ajuntament, o el tenien guardat en un espai, en un jardí, en una barraqueta d'un jardí, d'un privat que tenia allà un jardí que no hi plantava res.
Bàsicament, una casuística amb la que s'hi han trobat molts.
Llavors, però no solament en molts llocs s'han dedicat a dotar d'un espai, únic exclusivament espai, sinó que a més l'han dotat a molts altres llocs d'activitat i de moviment i funcionament. El cas del casal de Vilafranca, sobretot els primers anys, pràcticament només era expositiu i lloc de guardar-hi. Les activitats es feien a l'escorxador. Les mateixes colles, potser, però feien tirat a l'escorxador, independentment de que a Vilafranca hi ha un focus principalíssim, que és Cal Figuerot Castellers, perquè ens entenguem. Llavors hi ha altres. Un exemple molt interessant és el que serà precisament el tercer consolat, que és a Tortosa. L'Ajuntament de Tortosa ja fa un temps va comprar unes naus industrials d'una antiga fàbrica, que ja no hi era, crec que era de les Ulleres aquelles Indo.
Sí.
I això ho ha dedicat a, podríem dir-ne, hotel d'entitats, ara l'estaven acabant de reformar, allà hi ha els castellers, el bestiari, el RAC...
Suposo que deu ser un espai enorme, no, Jordi?
És enorme, enorme, i està... cada cop molt més ben adequat. I estan acabant fins i tot ara un petit auditori per poder-hi fer actes i presentacions, etcètera, etcètera. No? Llavors allà no solament és lloc on guardar-hi coses, sinó on fer reunions, fer assajos, és a dir, fer-hi activitats.
Per tant, donaríem per entès que cada vegada hi ha més consciència col·lectiva, tant pel que fa referència a les entitats com a les administracions, que els elements patrimonials del bestiari s'han de poder mantenir amb una certa dignitat a tot arreu.
Sí, i insisteixo, no solament els elements físics, sinó, a més, les entitats o associacions que
espais,
tenen cura de
treure'ls
els portants, per dir-ho així, per dir-ho d'una forma molt, molt llisa, els portants. Entre altres coses, perquè moltes vegades hi ha molts col·lectius doncs, que tenen el seu càrrec posar i treure un drac per les festes, però no fan moltes més activitats perquè no tenen una seu pròpia on fer-les. Si no, naturalment que les farien. De vegades...
Aquell peix que es menja la cua,
Sí,
no, és que no tenim seu perquè no fem activitats. Bé, és que no fem activitats perquè no tenim seu.
Mira aquells quantes activitats que fan. Escolti, amb aquells vostès els hi han regalat, cedit, venut, llogat, és igual, un espai estupendo, i és clar que fan activitats allà. Regalim amb mi o lloguin amb mi un espai similar i veurà si en faré d'activitats. Cada cop hi ha més, i sobretot el que hi ha és més inquietud per part de col·lectius d'organitzar esdeveniments i coses.
Tenint en compte tot el que has vist per aquests mons de Déu, l'espai festes d'aquí com hauria de ser? O com te l'imagines? Tenint en compte que, evidentment, l'has pogut veure, com l'han pogut veure molta gent.
A veure, jo de moment et diré una cosa. La Violeta de Gràcia. Crec que són més de 2.800 metres quadrats d'espai útil. El casal de Vilafranca, ignoro ara amb l'ampliació que vam fer per on anirà, però estarà a prop dels 2.000 metres quadrats. Clar, si tu em preguntes com t'imagines que ha de ser una cosa que no passa dels 300, se'm fa molt difícil d'imaginar. Parlo una mica així, a grosso modo,
sí.
Però naturalment...
Difícil d'imaginar més enllà de ser un espai per encabir-hi estrictament els elements.
Exacte, a no ser que es vagi ampliant amb la resta de l'edifici.
Sí. Però sí que té un recorregut molt limitat per la superfície disponible.
Exacte, i el següent pas és exactament un pla d'usos. Quin pla d'usos hi ha? Perquè una cosa és posar-hi nom a una cosa. Aquí farem el no sé què de no sé quantos. Aquí farem... O sigui que la cova del carnaval. La cova del carnaval. Què vol dir la cova del carnaval? No sabem el que vol dir. Bueno, quin pla d'usos hi ha previst? Aquí, en un moment determinat, hi va haver un ajuntament que va encarregar amb uns quants ciutadans, jo hi vaig participar, una mena de no era un pla d'usos, sinó un informe sobre el que podria ser un centre d'interpretació.
Exacte.
No ens enganyem, que no és el mateix que un casal on s'hi guarden i s'hi fan activitats.
Que era un informe molt extens.
Sí, sí. I... Faig aquest referent perquè, al final de tot, s'apuntaven possibles llocs. I pràcticament el que vam fer va ser dir els impossibles llocs. clar, estava clar que els, en aquell moment hi havia 174, crec, metres quadrats al, al Mercat Vell hàbils, 174 metres per riure, no? Etcètera, etcètera. Llavors l'escorxador es va plantejar, però l'escorxador si tenia que fer, vull dir, era, era molt complicat, a pesar que és grandet, però no era...
No és tan gran com sembla, eh?
No, exacte, no era prou suficient com per encabir-hi tota la imatgeria i, a més, fer-hi activitats. Si només era en plan museístic, mira, apretadets, un al costat de l'altre, que no es barallin, encara hi cabrien. Però per fer-hi activitats d'Ateneu, com
sí,
dius tu,
sí, sí, sí,
per part de les colles de cultura popular...
Clar, si tanquem els ulls, no trobarem un espai,
sí,
diguem.
Sí, jo, si no recordo malament... Una vegada, bueno, diverses vegades, no? Però una d'aquestes diverses vegades es va fer una cosa que se'n diu Pla General d'Urbanisme, Xona. Sí, hi ha un espai allà on abans hi havia el Mercat dels Dijous, que ara estan amb un forat allà al capdamunt, que allà a l'esquerra hi ha tot un parc molt gran, un gran espai. Amb aquell pla hi havia tot un espai destinat a equipaments culturals. Ah, per cert, que encara ho està, perquè no ho han modificat, això. Llavors, home, allà en sortien diversos de casals. No sé quins equipaments culturals hi han fet en tot aquell espai. Potser allò dels gossets, que
tota
està
molt bé,
tancat, o allà on te juguen a futbol els nens, no ho sé. Però allà hi viu molt espai, molt espai. Mira, veus?
O sigui que, no direm que l'única manera de contemplar-ho, però seria fer de ben nou.
Sí, esclar, però no sé
què
seria...
Fer de nou, que et diré, exagerant-ho, eh? Fer de nou com han fet a Valls.
Sí, com han fet a molts llocs.
Com han fet a molts llocs,
eh? Com han fet a molts llocs.
Dic en el sentit perquè, pel que planteges, un projecte de casal, un projecte d'aquesta mena, no es pot contemplar o no seria bo contemplar-lo exclusivament com una sala on s'exposin
no.
Les bèsties i ja està.
Que, no.
Que això ja forma part, diguem-ne, d'un pensament o d'un model del segle passat i no forma part del
cara... I a més no cal buscar un lloc on jo què sé, en un museu. Ara, doncs, al Cau Ferrat, doncs, traiem tot el que hi ha, no sé on ho posarem, però traiem tot el que hi ha i fem allà un casal de... No, escolti, no. Al contrari, és molt més pràctic partir de zero, construir de nou, totxo sobre totxo, i allà pots dibuixar primer sobre el plano, aquí farem un auditori, aquí farem una sala de reunions...
Però diguem-ne que el model, més o menys, o la concepció que arreu es té al cap és espai expositiu, espai d'activitats, hotel d'entitats.
Exactament, exactament.
Tot això interrelacionat, seria això.
Exacte.
I, evidentment, que... això demana una superfície, un espai està clar, d'un
i algun cop, comentant-ho amb algú, doncs sempre surt allò de dir, és que això, el fer-ho de nou, potser seria car. Home, potser és molt més car adequar un espai que ja és inadequat per l'ús que se li pretén destinar, que no pas fer-ho de nou, tenint en compte que el terreny és municipal, etcètera, etcètera, no? Per dir tal, o per posar un exemple, no? No sé si no és més car comprar un lloc on abans s'hi feien moltes coses i ara no s'hi fa res, i ara tornar-se a gastar una altra milionada per arranjar-ho i no sé quin espai quedarà. Parlo del patronat, ja m'entens. Què és més car? Què haurà sortit més car a la llarga? Ja que ens entenem.
Serà consolat a partir de demà?
Sí.
L'espai Festes, que és aquest espai que, diguem-ne, a partir de les reflexions que vostès els ha pogut generar la intervenció d'en Jordi Cubillos, pensaran si ja es queda... És un consolader, perquè, clar, queda curt d'entrada, però en qualsevol cas serà consolat.
Sí, i a més, les colles, i jo espero que l'Ajuntament, per més que el mes de maig puguin haver-hi canvis, però tampoc ens alarmem...
Doncs... No, perquè és un debat que ha travessat legislatures i les continuarà travessant.
Exacte. Continuant tenint, per més que allà s'hi faci o no s'hi faci més o menys activitat,
continuant
tenint un punt de referència i qualsevol persona, qualsevol grup... Ara tu imagina que aquí Sitges, uns quants, ens tornem bojos i també volem fer el porquet de Sant Antoni, per dir alguna cosa. Doncs on hem de preguntar per veure per què ens...
Obriríem un altre debat, sobre si això és una mena d'inflació d'aquelles que no sé si els que porteu molts anys que en aquest món diuen, bueno, escolta'm, aquí surten porquets per un lloc, surten no sé què per un altre, i aquí cadascú té una idea i deixa anar una bèstia que tregui foc i au, i quedem tots contents i feliços.
És un tema que l'hem discutit molt.
Perquè veritablement hi ha una explosió de...
Mira si hi ha explosió, que és una cosa que l'he comentat bastantes...
Quan no és un porquet, és un elefant, quan no una formiga...
L'he comentat bastantes vegades, aquella eclosió, jo no m'atreveixo a dir explosió, aquella eclosió que hi va haver de colles castelleres als 90... Pensa que jo he sigut casteller molts anys, vaig entrar en una colla, que són els Castellers de Barcelona, l'any 72, i érem 6 colles en tot Catalunya. 6! sis, i durant molts anys érem sis, vam ser set perquè van entrar els bordegassos, els joves de Valls, que van formar colla, calla, ja som vuit, ja som deu, però els 90, ara que som, no sé quantes colles són,
però un reguitzell. 80, sí.
En un moment determinat, creix. Amb el bestiari ha passat quelcom semblant. Ara ja no surt una colla de castells cada mes, però sí que surt una bèstia pràcticament cada mes. L'exemple, durant la pandèmia...
Pràcticament cada mes, eh?
Pràcticament. Ho dic perquè durant la pandèmia es van estrenar 22 bèsties. Durant la pandèmia, no just abans o just després. Durant la pandèmia es van estrenar 22 bèsties. Amb totes les mesures de seguretat, sense fer cercavila, 22 bèsties. Llavors sí que hi ha aquesta.
Anava a dir, això acabarà sent una distracció de diumenge.
Pensa que ja truco. Per què? Perquè la gran majoria d'aquestes bèsties, en realitat, són bèsties infantils, reproducció de les grans. En molts casos.
I ja està.
També s'ha posat de moda.
Sí. També s'ha posat de moda, això. En aquests dos minuts finals, com es desenvoluparà l'acte de demà, Jordi?
Bé, és un acte senzill, és un acte simbòlic, és un acte pràcticament íntim. Encara que
de l'entrega d'aquesta rajola.
Exacte. Es tracta que l'Ajuntament doni la benvinguda, que possiblement la faci el regidor de Cultura. Llavors s'explicarà una mica del que va, pràcticament. Ho pot fer el mateix regidor de Festes, que sigui. Llavors, per part bé sigui el president de l'agrupació del bestiari o bé sigui el secretari, que també hi serà, qualsevol dels dos, perquè tenim diversos actes demà també, estarem allò multiplicats. Doncs farà una mica la glossa del per què es dona aquest reconeixement, perquè no deixa de ser un reconeixement, i el nou ambaixador, que és el Pau Benavent, gran ambaixador que han trobat, musicòleg, músic, mestre, gran comunicador, ràdio, tele, etc. Ell farà doncs una mica el seu speech com a ambaixador, que és el que li correspondrà lliurar aquesta placa. És rajola catalana, eh?
Sí.
Que fos expressament rajola catalana per fer-ho bonic. I a part també se'ls lliurarà un diploma. Diploma
oficial. Commemoratiu, òbviament, del...
I acabat d'això, el regidor de festes farà la cluenda, com li pertoca, i Drac i Àliga, que estaran al costat de la petita tarimeta, allò perquè la gent els vegi, doncs circularan cap al carrer, al davant de la porta principal de l'Escorxador, allà al carrer Joan Maragall, per no molestar ningú, i allà tots dos, a toc de timbal, encendran una o dues carretilletes.
D'acord.
Per donar-ho per acabat. Llavors, els que siguin forasters i vulguin aprofitar per visitar l'Espai Festes, se'ls ensenyarà.
Que aprofiti. Tot això demà, a partir de 7:45, l'Espai Festes, que s'incorporarà com a consolat del bestiari festiu català. Jordi Cubillos, gràcies.
Gràcies a vosaltres i els que vulgueu doncs, passar una estoneta distreta col·laborant amb això del bestiari, us esperem demà.
Doncs fent-la petar, també, que és un clàssic d'aquests esdeveniments.